Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 7:22.
3, 2, 1, seganya!
Ben tornat, Joan Anton.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. La veritat és que molt descansat i molt content de ser aquí un altre cop.
Es pot fer vacances o no?
Sí, tot i que he treballat al Fabra quasi cada nit, però sí, em vaig agafar uns dies i vam anar amb la família a la muntanya, que és el que ens agrada, veure natura, i he descansat, sí.
Com descriuries aquest estiu que hem tingut meteorològicament?
És que ja saps que el tema de la BTO...
Ha plogut bastant.
Sí, a veure, ha plogut bastant, no ho sé, depèn d'on. Sembla que ha plogut localitzadament, depèn d'on. Seguim, ara en parlarem, però seguim en una tendència d'estius cada cop més calorosos, en general. No sé, jo no he passat calor, t'haig de dir, perquè vam anar en un parc natural a Astúries i vam fer bivac a 1.500 metres.
Carai.
I vam tenir sensació de fred.
Home, dir, dins dels sacs de dormir, metres bivac, clar que tens
sí,
fred.
Sí, sí, allà anàvem tapats completament, per tant he passat un estiu en aquest sentit la mar de bé i allunyat de les onades de calor que hi ha hagut aquí.
T'he de dir que a mi les llàgrimes de Sant Llorenç em van enganxar a la Garrotxa
sí?
aquest estiu amb un cel fantàstic, cel
que
clar.
Bé.
I les vaig buscar perquè també era al mig de la natura,
molt
però...
Bé. Què?
No les vaig veure.
M'has tenir paciència.
Poca.
Clar, és que aquesta és la mare de la ciència. Vull dir, jo sempre ho dic a la gent, jo encara és hora de que, mira que fa anys que veig el cel, que miro el cel, encara és hora de que surti una nit d'aquestes, aixequi la vista i vegi allà una pluja increïble. Això sembla que ha passat alguna vegada històricament, però a mi mai. S'ha de tenir paciència.
Aquesta és la quarta temporada de La Terra és Plana amb el Joan Anton Català, cada diumenge a l'hora que surt el sol, 8:15 del matí. Encetem una nova temporada parlant de ciència, d'astronomia, però avui també, i especialment aquest any, ens fixarem en una qüestió que és a l'ordre del dia i encara ho estarà més a partir d'ara, i és l'emergència climàtica. Perquè tu, precisament, Joan Anton, tinc entès que has aprofitat l'estiu per aprofundir en la qüestió del canvi climàtic i encara especialitzar-te una mica més, eh?
Sí, perquè és molt preocupant aquest tema, ja ho sabíem, no res nou, però sí que cada cop està més en plana d'actualitat i els efectes són més greus. I sí, la veritat és que hi veig una oportunitat d'explicar molta informació que hi ha moltíssima informació. És de vegades complicat analitzar-la i veure-la des d'una perspectiva global. A mi m'agrada la divulgació, ho saps, és la meva passió, i per tant sí que veig amb el tema del canvi climàtic, de l'emergència climàtica, un bon espai per divulgar i per explicar què és el que estem observant i quines són les tendències.
És evident que les grans organitzacions també s'han començat a prendre seriosament el tema. Què ha dit últimament, per exemple, les Nacions Unides?
Clar, ells tenen un grup que és l'IPCC, que és un grup d'experts sobre canvi climàtic, que fan un informe molt gran, molt pesat en quant a informació, i l'han tret ara fa unes setmanes, i és demolidor, demolidor. De fet, a l'informe, tu te'l llegeixes, no diu res que no coneguéssim ja. El que passa que ho diu ja d'una forma que és... molt directa, molt clara. Per exemple, confirma tres tendències, tres fets, que ja et dic que ja els sabíem, però primer, que el planeta està patint un increment gradual de temperatura, que aquest increment l'està patint en molt poc temps i que no té precedents al ritme d'aquest increment, i que l'acció humana és la causa fonamental d'aquest augment. Ja et dic, eren coses que ja sabíem, però és que les dades... que hi posen dades gràfiques, anàlisi, són claríssims.
Escolta'm, segurament l'evidència més gran és això que comentes de l'augment de la temperatura, no?
Sí, l'informe recopila moltes dades i informes d'això d'anteriors que hi va bé i els actualitza. Confirma que les darreres 4 dècades seguides han estat les més càlides des del 1850, que és quan es comencen a tenir dades fiables. És a dir, cada dècada de les darreres 4 hem batut el rècord, hem superat l'anterior. En concret, si només mirem les dues primeres dècades d'aquest segle, l'augment que es calcula ha estat pràcticament d'un grau, temperatura mitjana del planeta, d'un grau sobre el període preindustrial. Ells s'agafen, en diuen, el període preindustrial des del 1850 al 1900. És de referència perquè allà ja es tenien dades. I si en lloc de les dues primeres dècades d'aquest segle ens fixem tan sols en la darrera dècada, l'augment ja no seria d'un grau, sinó que és quasi de 1,09 en concret. Això quan a les dades així fredes de la temperatura, però si mirem el ritme en el que estan augmentant, hauríem d'anar a trobar períodes d'aquestes temperatures fa 125.000 anys, que va ser un període interglacial.
Tot això passa per allò que coneixem com els gasos d'efecte hivernacle?
Sí. Et voldria dir una cosa, perquè des del punt de vista científic sempre hi ha molt intent d'explicar això. Els gasos d'efecte hivernacle són bons, entesos amb concentracions naturals. Sense ells, aquest planeta no seria habitable. Hem d'entendre que la distància Terra-Sol no és suficient per si mateixa, per mantenir les temperatures temperades que tenim aquí. De fet, estaríem a menys 18 graus de temperatura si fos només per la distància Terra-Sol. Els gasos d'efecte hivernacle, bàsicament el diòxid de carboni, també el vapor d'aigua quan està a l'atmosfera, el que fan és augmentar la temperatura del planeta i ens mantenen aquestes temperatures confortables que han permès la vida en aquest planeta. I el planeta se n'encarrega de regular la quantitat de diòxid de carboni, de metà i d'altres gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Té un procés natural, que anomenem el cicle de carboni, que ja se n'encarrega de mantenir aquestes concentracions en el punt just perquè avui tu i jo puguem ser aquí. Què passa? El problema és quan l'acció humana ha desestabilitzat aquesta concentració de gasos hivernacle naturals i hem emès molts més gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera i el planeta no és capaç de processar-los a un ritme ràpid. I, per tant, aquí és on hem provocat aquest escalfament gradual del planeta sense precedents.
Qui els emet i també qui els ha emès, no?, al llarg dels anys, perquè és un efecte que s'està intentant revertir a poc a poc.
Clar, el principal efecte d'emissió és la combustió dels combustibles fòssils, és a dir, allò que anomenem petroli, gas i carbó. Bàsicament, aquestes són les grans fonts d'emissió d'efectes hivernacles que estem els humans enviant a l'atmosfera i això ho fem des de l'època industrial. En aquest moment les xifres, si volguéssim anar al rànquing, doncs trobaríem a la Xina, que ella sola doncs representa el 28% de les emissions del món, després hi ha els Estats Units, després hi ha la Índia. De totes maneres, també hi ha aquí un exercici interessant, perquè és molt fàcil dir, ah, mira, els xinesos, ja, però és que estem parlant del país més poblat de la Terra. Si ara fem el càlcul per càpita, és a dir, mirem com estan emetent gasos hivernacle als països en funció de la seva població, ens trobarem que són els més desenvolupats els que estem emetent. Número 1 de la llista, Aràbia Saudí, per exemple, els Estats Units és el segon. El que vull dir que sí que és veritat que el planeta no li importa el per càpita, el planeta el que li interessa és el global, i sí que és veritat que països com la Xina, com els Estats Units, com la Índia han de fer esforços perquè ells sols representen gran part de l'emissió que s'està fent al món, però tinguem molta cura a l'hora de criticar els països, sobretot països que estan en vies de desenvolupament.
L'augment de la temperatura ens afecta a tots, especialment a la superfície terrestre, però també als oceans, no?
Clar, hi ha hagut un augment claríssim des de començaments del segle passat. Es prediu, es calcula que han augmentat 16 centímetres l'alçada dels oceans. Les freqüències de les onades de calor, de les pluges torrencials, de les sequeres, tot això s'ha analitzat. Se certifica en aquest informe que la freqüència, per exemple, d'onades de calor en el món és superior a la que hi havia a meitat del segle passat. I les onades de fred, tot i que en tenim, perquè el planeta, evidentment, té cicles naturals, s'han tornat menys freqüents i menys intenses. I això estadísticament es demostra. Un altre tema super preocupant, Roger, la superfície del gel de l'Àrtic ha arribat en la darrera dècada al seu punt més baix des de l'any 1850 com a mínim, que és quan tenim dades, probablement més arrere. I fixa't, la predicció és que d'aquí al 2050 pot haver-hi un any, això es produiria al setembre, que és quan hi ha el màxim de gel a l'Àrtic, que l'Àrtic quedaria lliure de gel. Imagina't, no es pot descartar que d'aquí al 2050 hi pugui haver un any, un setembre d'un any, en què l'Àrtic quedi completament lliure de gel.
Imagina't. Però és que això ja és que són menys de 30 anys.
Sí, però és que per això el ritme al que ho estem fent és increïble. Parlant del ritme, deia allò dels oceans, el ritme al que els oceans han pujat ho han fet més ràpid que com a mínim en els darrers 3.000 anys. Sí, és que és increïble, per això et dic que ja no només és una tendència, és que és una rampa, és un creixement exponencial que en els últims anys doncs, s'ha disparat.
Tota la culpa és nostra o no dels humans?
Digue. Sí.
Sí, bàsicament
la resposta, sí.
Ai, torno és a dir, sense presència humana a la Terra, la temperatura no creixeria?
No. És cert que el planeta té cicles, i n'hem viscut, bueno, nosaltres no els hem viscut, però sí que ho sabem per història de, per exemple, glaciacions, èpoques de baixades de temperatura grans, després de recuperació. Això és un procés natural que el planeta, la Terra, ha patit durant tota la seva història i que es poden explicar, estem intentant explicar-los per petites variacions a l'òrbita de la Terra. També, per exemple, grans erupcions volcàniques, episodis volcànics, han fet variar el clima de la Terra, però no de la forma tan ràpida com s'està veient ara. No hi ha precedents, no hi ha precedent ni tan sols les glaciacions de canvis tan ràpids de temperatura. Per tant, la causa és humana. S'han fet simulacions amb els ordinadors, grans ordinadors que tenim, de com hauria d'evolucionar el cicle de clima a la Terra sense humans i amb humans, i les diferències són claríssimes. La gràfica, una gràfica, la de natural, hi ha un petit creixement, una petita evolució, la humana es dispara. Fixa-t'hi que alguns es plantejaven això, que podríem estar en un cicle natural. Això es desmunta. Quan veus aquestes gràfiques, es desmunta completament. I el ritme d'augment no té precedents. La temperatura l'estem pujant, està pujant 10 cops més ràpids que va pujar quan el planeta va sortir de la darrera glaciació. Es va recuperar la temperatura, doncs en aquest moment l'augment és 10 cops més ràpids que el que va ser en aquell moment.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana, l'hora que surt el sol, el Joan Anton Català, parlant de ciència, d'astronomia i avui també de canvi climàtic. I no en parla gaire dels combustibles fòssils, encara.
Va, és el que dèiem abans, de les emissions que estem fent, combustibles fòssils, això és petroli, gas i carbó, això és la principal causa, lògicament lligada a l'acció humana, i aquí ve una altra de les pistes clares que desmunten totes aquelles hipòtesis que diuen no, és que això poden ser cicles naturals. Mira, és molt fàcil, els combustibles fòssils s'han passat milions d'anys enterrats a terra i han perdut alguns dels isòtops del carboni. Recordem que els isòtops d'un element químic és el mateix element químic, però que en el seu nucli té més neutrons o menys neutrons de l'espècie més natural d'aquell element químic. Doncs tenim el carboni 12, que és l'espècie natural de carboni, però llavors hi ha els isòtops carboni 13 i carboni 14. Doncs els combustibles fòssils han perdut, degut a l'acció del temps, tot el carboni 14 i s'han empobrit en carboni 13. Què vol dir això? Que quan nosaltres els consumim i els cremem i enviem diòxid de carboni a l'atmosfera, aquest diòxid de carboni que estem enviant va empobrit de carboni 13 i carboni 14. I això és fantàstic perquè ens permet mesurar com s'està empobrint la presència d'aquests isòtops a l'atmosfera i clarament veiem que és per acció humana, perquè si no, no s'empobririen, sinó el diòxid de carboni que tindríem a l'atmosfera seria per causes naturals i tindria carboni 13 i tindria carboni 14 com qualsevol altra mostra de la Terra. I això és una evidència claríssima de que som nosaltres els que estem cremant combustibles fòssils i enviant emissions enormes de diòxid de carboni, no només de metà, d'òxid de nitrogen cap a l'atmosfera.
Molt bé, hem fet el diagnòstic del panorama, la cosa és bastant desoladora.
Sí.
Això és reversible?
Aquí venen males notícies. El planeta té una inèrcia. És a dir, tot i que avui poguéssim aturar, poguéssim, diríem, desapareguéssim, allò de, bomba, aturem, el planeta seguirà pujant, seguiran pujant les temperatures perquè el planeta té una inèrcia a recuperar totes aquestes emissions de carboni que hem fet a l'atmosfera i fixar-les en roques o en dipòsits minerals o en dipòsits oceànics. Pot trigar de centenars a milers d'anys a recuperar-se del tot, torno a dir, si ens aturéssim completament. Especialment, per exemple, trigaria molt a recuperar els nivells dels oceans, el gel de l'Àrtic, o el contingut d'oxigen també a les capes superficials del mar. Això és superpreocupant perquè, clar, això és un element bàsic pel desenvolupament de totes les espècies marines. Les previsions més pessimistes és que si continuem així, emetent de forma incontrolada, la cosa és, es descontrola totalment. És a dir, el canvi climàtic, el que farem és probablement superar els 4 o 5 graus d'augment de temperatura, que perquè et facis una idea, aquest augment és el que es produeix després d'un període glacial, en la recuperació d'un planeta. Estem intentant assolir un balanç net zero d'emissions, és a dir, fer que totes les emissions que fem de diòxid de carboni les recuperem d'alguna forma. Però, tot i això, els més optimistes, si ho aconseguíssim, segurament la temperatura del planeta seguiria pujant almenys fins l'any 2100 i encara seria un grau superior a la normal.
Pocs motius per l'optimisme.
Molt pocs motius, però clar, després penses i dius, bé, i què hem de fer? No fer res? És dir, ja està acabat això, no? Evidentment, aquesta actitud no ens porta res. De fet, sí que ens porta el pitjor dels escenaris i el que hem de seguir lluitant, no seguir, sinó apretant-nos el cinturó i fer més esforços per lluitar contra això, com a mínim per alleugerir aquests efectes, no fer que no siguin tan extrems, però sobretot el que estem treballant és pels que venen després, és pels fills, els nostres fills, que ens miraran, ens recordaran i diran aquells cràpoles que no van voler o no van saber fer el que havien de fer i ara nosaltres estem patint la conseqüència. I aquí hi ha coses que tots podem fer.
Quan tu devies tenir la meva edat i quan jo era un d'aquests fills petits, a la tele sortia el Capitán Siam que deia allò de els petits canvis són poderosos.
Correcte, al final entre tots. M'ho pregunten molt, no? Què hi puc fer jo? Home, sí que hi podem fer coses, és veritat que els governs i les grans empreses hi poden fer, però és que nosaltres les escollim, el nostre vot escull els polítics, ja està. Vull dir, al final el que hem de reclamar és que el tema de l'emergència climàtica, fixa't que n'estic dient emergència i no canvi climàtic, emergència climàtica estigui sobre la taula, estigui en primera plana de les activitats que fem a nivell de totes les activitats. I després tenim accions que semblen discretes, però que entre tots, tema de reciclar, tema de ser... de consumir amb més seny. Per què ens hem de canviar constantment els equipaments electrònics simplement per un tema de que fashion, no? Que ha sortit, per què ho hem de fer? Per què no utilitzem més el transport públic? Sempre ho estem dient, però no ho acabem de fer. Per què no mengem d'una forma més responsable? Etcètera, etcètera, etcètera.
Perquè si no ens entestem a intentar posposar tot això o revertir-ho, el que preocupa són... És a dir, les conseqüències... Tot allò que alguna vegada m'has explicat de les migracions massives, perquè Clar. Hi haurà llocs dels planetes habitats que Clar. Ara que no s'hi podrà estar.
Clar,
no?
Perquè això és molt interessant, perquè la gent en general, quan parlem de canvi
migracions climàtic... Migracions
climàtiques, no? Clar, sí, però fixa't que normalment no hi pensem. Diem, a canvi climàtic, uns graus de temperatura superiors, tindrem estius més calorosos, bé, ja posarem l'aire condicionat. No, és que l'emergència climàtica no és això. L'emergència climàtica és, primera, més desequilibri al món. És trencar encara més un món que ja el tenim desequilibrat. Els pobres, cada cop més pobres i més en número. Països i gent que no es podrà protegir, i els rics que sí que es podran protegir d'això. Això vol dir més malalties, més fam, més migracions, com deies, i més conflictes i més guerres. Això és l'emergència climàtica.
Hi ha una cosa que tu no suportes, que és parlar de salvar el planeta.
No, clar, perquè que pretensiosos els humans, que ens hem cregut. Ara venim nosaltres i diem, no et preocupis, Terra, que et salvem. La Terra se n'en fot. És a dir, el planeta no ens necessita. Ha estat aquí abans que nosaltres i seguirà després que nosaltres haguem marxat. El que hem de preservar és el que dèiem abans, el benefici de la vida que tu i jo estem gaudint, perquè la nostra descendència no ho tindrà, viuran, el que dèiem, en un món molt desequilibrat, amb molts més conflictes degut a aquest canvi climàtic.
Primer capítol de la nova temporada de La Terra és Plana, avui parlant del canvi climàtic. Fem un cop d'ull al cel. Què hi passarà aquesta setmana si aixequem la vista, Joan Anton?
Aixequem la vista per agafar aire, després de tot el que acabem de dir. Tenim el brillantíssim Venus molt baixet sobre l'horitzó oest, quan es fa fos. No és un omni, aviso, brilla moltíssim, es veu superbé. I tenim també Júpiter i Saturn dominant la part principal de la nit. Recordem que Júpiter, en uns petits prismàtics, ja se li poden veure els quatre principals satèl·lits que té.
Joan Anton Català, un plaer sentir-te un diumenge més i tot el que vindrà. Cuida't moltíssim.
Igualment, Roger.
Petitíssima pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara.